L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda, el saludem a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestra els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de les EMUTE. Avui dijous, dia 18 d'agost, destacarem... La Sénia no descarta mobilitzar-se per recuperar el servei d'ambulància 24 hores. Privatitzen el servei de cuina de l'Hospital Verge de la Cinta. Protecció Civil demana extremar les precaucions per l'alt risc d'incendis. Ha aprovat el projecte de renovació d'enllumenat públic i la xarxa d'abastament d'aigua d'una part de l'urbanització Serramar d'Alcanar Platja. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. La Sénia no descarta mobilitzar-se per recuperar el servei d'ambulància 24 hores. Sant Jaume també diu sentir-se enganyat pel Departament de Salut en perdre 12 hores de servei d'ambulància. Salut rebat, però, que segueixen tenint servei d'ambulàncies les 24 hores, 12 a Sant Jaume d'Enveja i les altres 12 a Deltebre. Josep Roig, des de la Plana Ràdio, ens informa.
Doncs sembla que això efectivament és així, ja que l'alcaldessa de la Sénia, Maruchi Ballester, no s'ha estat d'expressar doncs, el seu malestar i lamentar la supressió del servei nocturn d'ambulància a la seva població. De fet, Ballester advertia que la decisió ha indignat els veïns de la Sénia, assegurant que l'Ajuntament no descarta impulsar qualsevol tipus de mobilització fins a aconseguir el restabliment del servei. L'alcaldessa senienca assegurava haver mantingut una reunió amb la responsable del sistema d'emergències mèdiques a les Terres de l'Ebre, qui adduïa criteris tècnics per a justificar que el servei d'ambulància nocturna hagi quedat establert a Santa Bàrbara. Ballester rebatia aquests arguments, justificant la necessitat de recuperar el servei, sobretot per la distància que hi ha des del municipi fins als centres hospitalaris i fins i tot per la seva ubicació a l'entrada dels ports i la necessitat d'oferir un servei en cas d'emergència procedent d'aquesta zona del Parc Natural. Escoltem Ballester reproduint les declaracions fetes en exclusiva a Canal 21 Ebre.
Bàrbara, que no tenia ambulància, ara tenen ambulància a la nit, i l'única restricció que hi ha hagut és la de la Sénia, que ara no tenim ambulància a la nit. I a poc a poc, quan la gent se'n va enterant, doncs està molt indignada perquè el servei d'ambulància de la Sénia va costar molt d'aconseguir. És una població que, com he dit abans, està lluny de l'Hospital de Tortosa, i considerem que ni tècnica ni políticament hi ha cap motiu per treure l'ambulància de nit a la Sénia. Al contrari, vull dir, només per la distància que hi ha, penseu que estem al peu dels ports, que si hi ha qualsevol accident de la Sénia per amunt, vindran a la Sénia, a l'ambulància de la Sénia, no? I no se la trobaran. Vull dir, això és molt greu, no? I el fet de que tinguem que cridar una ambulància a Santa Bàrbara o a Ulldecona, el temps que tarden de vindre a la Sénia i després se n'han d'anar a acabar a Tortosa, doncs pots estar una hora per arribar a Tortosa en situacions greus. És importantíssima aquesta hora. Llavors, el que reclamem és l'ambulància 24 hores a la Sénia altra vegada i farem el possible i el impossible per aconseguir-ho.
A l'altre extrem del Montsià, l'alcalde de Sant Jaume d'Enveja, Joan Castorgonell, també afirmava en una entrevista a la mateixa cadena de televisió territorial que se senten enganyats pel Departament de Salut. Segons Castorgonell, el compromís del govern català era mantenir una ambulància durant les 24 hores a Sant Jaume d'Enveja i alhora deixar obert el centre d'assistència primària durant unes hores en els caps de setmana perquè la gent gran del poble hi pogués anar a fer les seues cures. Finalment, els han suprimit l'ambulància durant 12 hores. Salut els ha argumentat, però que els veïns tenen un servei d'ambulància a les 24 hores, 12 hores a Sant Jaume d'Enveja i les altres 12 a Deltebre, aprofitant que ara les dues poblacions estan connectades amb el pont Lo Passador. Gonell dia que la notícia els havia agafat per sorpresa, ja que justament se'n van assabentar el dia de la festa major, el dia del patró. Escoltem Gonell.
La nostra sorpresa va ser que justament el dia del patró, estàvem per les festes majors, el dia de Sant Jaume, doncs, bueno, apareix la notícia de que, de fet, l'ambulància va plegar de Sant Jaume a mig matí i que tornaria a la nit traient-la de Deltebre. Llavors, jo al principi no, la veritat és que no m'ho vaig creure. Vaig estar intentant localitzar el director de serveis territorials, sembla que estava de vacances, li vaig trucar el mòbil que el tenia, no em va contestar, encara no he tingut cap trucada tampoc. I al final vaig poder parlar en la coordinadora del servei d'ambulàncies. I bueno, li vaig dir que em sentia enganyat, perquè nosaltres el que confiàvem era això, tindre servei les 24 hores, i la seva resposta va ser que 24 en teníem, 12 des del Debre i 12 des de Sant Jaume.
L'alcalde de Sant Jaume també assenyalava que al poble hi ha molt de malestar i que en els propers dies hi poden haver mobilitzacions, ja que els retards en l'activació del sistema d'emergències mèdiques ja ha provocat algun ensurt a la localitat.
Gràcies, Josep, i continuem amb les retallades que s'estan realitzant a la sanitat pública. Les mesures de reducció de la despesa integrades a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa afecten també el servei de cuina, que es privatitza a partir d'aquest mateix mes d'agost. Així ho va anunciar la direcció del centre a la Junta del Personal, segons va informar ahir el sindicat CATAC. La cuina del Verge de la Cinta estava gestionada de manera directa i pública i el menjar es cuinava al mateix centre. Però de forma imminent, el centre signarà un contracte amb la mateixa empresa que ofereix el càtering a l'Hospital Joan 23 de Tarragona, perquè se'n faci càrrec també a Tortosa. El nou servei serà de cuina en fred, a diferència del que hi ha ara. La mesura havia estat anunciada als sindicats de cara al 2012, però s'ha acabat avançant mig any. Actualment, la plantilla del servei de cuina de l'hospital està formada per una quinzena de persones, 9 dels quals són treballadors interins. La Junta de Personal va donar i suport total als treballadors i demana a la direcció que en el transcurs de les negociacions pressioni a la nova empresa perquè mantingui el màxim nombre de treballadors possible. Durant el mes d'agost, i com és habitual, els serveis de l'Hospital Verge de la Cinta es redueixen tenint en compte el descens de l'activitat. Una davallada que aquest any ha estat especialment significativa, segons els sindicats, ja que venien d'uns mesos de juny i juliol en el que es va anar reduint el servei, segons explicava la presidenta de la Junta de Personal del Centre, Maria José Codonyé. Així, actualment, es troben tancats fins a 88 dels 226 llits que en disposa l'hospital, mentre només funcionen dos quiròfans, un d'ells d'urgències.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Les altes temperatures i la poca humitat que s'estan registrant a bona part de Catalunya fa que Protecció Civil demani als ciutadans i també a les administracions locals que extremin les precaucions durant els propers 7 dies. L'alt risc d'incendi a 12 comarques de Ponent, del sud i del centre de Catalunya fa que Protecció Civil estigui en fase de prealerta i ahir dimecres va convocar una reunió amb representants dels diferents cossos de prevenció d'incendis per valorar la situació. Núria Gasulla, subdirectora de Protecció Civil.
En una situació d'assut que implicarà un increment cada vegada més important de les temperatures i una disminució de les humitats relatives, que fa que sigui més probable que una petita ignició s'esdevingui un incendi i un cop un incendi sigui una realitat, doncs, que es pugui propagar amb més velocitat. Des d'aquest punt de vista, ja des d'avui, en què ens trobem en situació de prealerta del Pla d'Emergències per Incendis Forestals, l'Infocat.
La reunió d'ahir dimecres al Centre de Coordinació Operativa de Catalunya va servir perquè els diferents responsables de la prevenció d'incendis s'hagin coordinat per estar amatents davant una possible activació del Pla Infocat durant aquesta propera setmana. Hi van estar representats els Mossos d'Esquadra, els agents rurals, els bombers, la Diputació de Barcelona, Protecció Civil i el Servei Meteorològic de Catalunya. Els representants d'aquest últim van assegurar que les temperatures continuaran pujant durant les properes hores, incrementant el risc potencial que es declari un incendi. Les 12 comarques en prealerta són la Conca del Barberà, les Garrigues, la Noguera, el Pallars Jussà, el Pla d'Urgell, el Priorat, la Ribera d'Ebre, la Segarra, el Segrià, el Solsonès, la Terra Alta i l'Urgell. En totes aquestes zones cal extremar la prudència adoptant actituds preventives, intentant evitar els desplaçaments i reduir les activitats que puguen generar riscos. De fet, Protecció Civil ja ha anul·lat qualsevol autorització d'activitats amb risc d'incendi i demana extremar la vigilància.
Festes a les cases d'Alcanar del 12 al 21 d'agost. Podràs gaudir d'exposicions, cercaviles, concerts, competicions esportives, activitats infantils, bous al recinte portuari, ball i discomòbil. Del 12 al 21 d'agost t'esperem a les cases d'Alcanar.
Thank you. Viu de prop la tradició gastronòmica de l'Ametlla de Mar. Dissabte, 20 d'agost, a partir de les 5 de la tarda i en un entorn privilegiat, et convidem a la 27a Diada de l'Arrossejat. Al port pesquer de la Cala, entre barques, fogons i ambient mariner, vine a tastar l'arròs cuinat a l'estil dels pescadors, l'Arrossejat. Dissabte 20 d'agost esperem a la confraria de pescadors de l'Ametlla de Mar. 27a Diada de l'Arrossejat, degustació d'arròs i concurs gastronòmic. Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
Totes les roques tenen que avui en un somni les he dibuixat.
Serveis informatius de Mute.
La Junta de Govern celebrada a l'Ajuntament d'Alcanar el passat dimarts va aprovar el projecte de renovació de l'enllumenat públic i la xarxa d'abastament d'aigua d'una part de l'urbanització Serra Mar d'Alcanar Platja. Domènec Ramal, des d'Alcanar Ràdio, ens porta aquesta notícia.
Què tal, Tomàs? Bona tarda. Efectivament, des d'Alcanar hem de parlar avui d'aquest acord després de l'última sessió de la Junta de Govern Local que el nostre ajuntament es va celebrar el passat dimarts, dia 16 d'agost. Les va aprovar concretament el projecte de renovació de l'enllumenat públic i la xarxa d'abastament d'aigua potable de la urbanització Serra Mar, Alcanar Platja, concretament de la part sud-est i centre d'aquesta urbanització. Una actuació que als nostres micròfons comentava el regidor d'Urbanisme a l'Ajuntament d'Alcanar, Manel Martí. Escoltem.
La Junta de Govern Local del passat dia 16 del mes d'agost va aprovar inicialment el projecte de renovació de l'enllumenat públic i la xarxa d'abastament d'aigua de la zona sud-est-centre de la Baixa Serra Mar. Valorada la inversió aquesta és de 352.000 euros abans d'IVA. És una obra important que el que fa és acabar de tancar el procés de renovació que s'ha fet a Serra Mar, no? De millora de l'enllumenat públic, un enllumenat públic que era molt deficient i que estava també amenaçat per part de l'ICIT de tancar-se, no? Per no complir la normativa, i el que s'ha fet també és aprofitar per a també fer tot el canvi de la xarxa d'abastament d'aigua, no? Que tenia mancances i fuites, d'aquesta manera és més eficient. I bueno, com es diria, que estem parlant de la zona centre, perquè prèviament, en els anys anteriors, s'han fet també dues intervencions, en aquest cas finançades pel FEOS i pel FEIL, no? Que ha suposat la renovació de l'actuació en tota aquesta urbanització, que vull recordar que és la més important del Canal Platja. En totes aquestes tres obres que hem fet, la inversió que s'ha fet en aquesta zona del Canal Platja, una zona molt important del nostre municipi, s'està al voltant d'un milió d'euros.
Una actuació que, a més, vindrà a complementar, sens dubte, una altra actuació esperada, com és la construcció d'una rotonda que alleugerisgui, facilite i millore tant el trànsit com els accessos en aquesta zona del Canal Platja, la urbanització Serra Mar. Manel Martí.
En aquest cas, l'obra també que parlem ara, no? Que té aquesta última fase, té un finançament del PUOS, no? Del Pla Unit d'Obres i Serveis de Catalunya, de l'apartat de nuclis, i la resta serà finançada en fons propis. Ara hi ha aquesta posició inicial i se somet a informació pública i també informe de les companyies, en aquest cas Orea i Endesa, per si tenen alguna cosa a dir sobre aquest projecte, que també va una miqueta en paral·lel a l'altre projecte que estem fent a la zona del Serramar, que és la rotonda aquesta d'accés, no? Una rotonda molt important que permetrà doncs, dues coses, no? És distribuir tots els trànsits que hi ha en aquella zona, no? Distribuir els accessos a la urbanització que és la més poblada que tenim a Alcanar, i també servirà per a pacificar el trànsit, no? Per a veure que aquesta via, que és una via que abans era interurbana, però que ara és una via urbana del nostre municipi, l'antiga Nacional 340, doncs permetre un trànsit, diguem, més controlat, més tranquil.
La intenció, evidentment, és la de millorar el trànsit i els accessos, tant i com comentàvem, no només a la urbanització, sinó els accessos a les platges, de manera que la seguretat predomini i la comoditat en tots els habitants de la zona i les persones que hi accedeixen.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Tortosa ja té a punt el programa de festes de la Cinta, que enguany se celebrarà de l'1 al 5 de setembre, després que el govern municipal hagi apostat per reduir la seva durada concentrant-les en 5 dies. Aquesta reducció i també la crisi econòmica han fet que el pressupost es redueixi en prop del 30% respecte a l'any passat, fixant-lo en 200.000 euros. Es mantenen els horaris dels actes més religiosos, com són l'ofrena, la missa i la processó, però es canvien de data a altres també tradicionals, com és el Castell de Focs. Una altra de les novetats és que s'han concentrat els espais de la festa entorn al parc municipal i que s'ha descartat un cap de cartell potent per les actuacions musicals. La primera tinent d'alcalde, Meritxell Roger, i el regidor de festes, Domingo Tomàs, van estar els encarregats de donar a conèixer els actes que s'han programat per les festes majors de la ciutat, juntament amb el cartell. Enguany, la imatge de la festa és la popular cucafera, una de les figures del bestiari popular més tradicional de la ciutat. Sobre el programa, Tomàs va defensar novament el model de festes que s'inicia enguany i que concentra els actes en 5 dies i es va mostrar convençut que marcarà tendència. El regidor va assegurar que calia presentar un format de festes atractiu i innovador on tenien cabuda el circuit de penyes, els actes esportius i lúdics de la Lliga contra el Càncer, el festival Ebre Terra de Vent o l'espectacle Músiques del Món, que s'ha transformat en una nit dedicada a la música d'arrel. Tomàs també va destacar la gratuïtat de tots els actes, a excepció de dues obres de teatre. Enguany s'ha apostat també per recuperar actes des de la vessant més tradicional de folklore, com el Ban Cavalcada o la Festa de l'Aigua.
La recuperació, per un costat, del Ban Cavalcada, com un acte més arrelat a la tradicionalitat del nostre folklore, i per un altre, un acte més lúdic, més participatiu, més desenfrenat, com seria la festa de l'aigua en un correaigua després del Cosuiris, com tindreu temps de veure en la programació que presentarem. En tot cas, també destacar la col·laboració organitzativa de l'Associació Cultural de Ferreries amb el Seguici Festiu de la ciutat, una peça clau en la voluntat d'esta renovació de la Festa Major, així com de l'Associació Juvenil Logolafre, que un cop més seran els organitzadors del Correfoc de les Terres de l'Ebre, un correfoc que en lleugers ajustos i retocs seguirà la línia del model encetat l'any passat.
Es consoliden actes com el Correfoc de les Terres de l'Ebre el divendres a la nit, l'homenatge al tortosí absent el diumenge al matí i es trasllada el dia del Castell de Focs d'artifici al mig de les festes, concretament el dissabte a la nit. El regidor de festes va explicar que s'ha apostat per deixar de fer uns focs de tancament de festes per fer-los la vigília de la Diada de la Patrona i afavorir que continuen sent un reclam territorial perquè la gent de fora hi participi. En aquest sentit, Roger, actuant d'alcaldessa en funcions, va insistir que el canvi de data afavoreix que la gent del territori, no solament de Tortosa, pugui venir-lo a veure, ja que el dia següent és festiu.
Que el fet de fer un dissabte també fa que molta gent de fora de Tortosa pugui estar, perquè el dilluns és festa només aquí a la ciutat de Tortosa, per tant a la resta dels pobles del voltant, i si volem que la gent del territori participi també de les festes de la Cinta, com ha fet històricament, fer un dissabte doncs és tindre esta possibilitat de que la gent pugui vindre a Tortosa i després quedar-se també als diferents actes que hi ha aquella nit. Per tant, no una voluntat de dir anem a fixar este Castell de Focs en dissabte per tal de fer-lo més participatiu de cara a la gent de Tortosa i la gent de fora. Hi ha molta gent que ve a passar els dies de la Cinta però que el diumenge té que marxar, no es pot quedar el dilluns, no? I per tant, d'esta manera fem possible que es pugui presenciar els Castell de Focs.
Una altra de les novetats destacades de les festes és la concentració, també, dels espais pels actes més lúdics entorn del parc municipal. Durant la presentació del programa, la primera tinent d'alcalde va donar a conèixer també que el primer majordom de la Reial Arxicofradia de la Mare de Déu de la Cinta, Josep Maria Franquet, va convidar el president de la Generalitat, Artur Mas, a ser el pendonista de la Cinta i a portar, per tant, l'estandard de l'entitat a la processó en honor a la patrona de la ciutat, que es farà el diumenge dia 4 de setembre. Roger també va informar que el propi Mas va designar com a borlistes que l'acompanyaran a l'acte a Germà Gordó, secretari del govern, i al tortosí Frederic Borràs, professor de la Universitat de Barcelona. D'altra banda, Roger també va explicar que enguany la bandera de la ciutat la portarà la penya barcelonista de la ciutat Barcebre i va recordar que el dissabte 27 d'agost se celebrarà el primer acte de les festes amb el pregó a càrrec de la tortosina Maria Cinta Llaçat i la proclamació de les pubilles i pubilletes.
Serveis informatius de Mute.
La direcció de l'Escola Municipal de Música denuncia el repartiment de pamflets amb les seves fotografies. Francesc Callau, des de la Cala Ràdio, ens informa.
La directora de l'Escola Municipal de Música de l'Ametlla de Mar, Gesemí Margalef, i la cap d'estudis del mateix centre, Anna Vizcarro, han presentat una denúncia davant dels Mossos d'Esquadra pel repartiment d'un pamflet que la passada setmana es va repartir per les cases del poble en relació a l'acomiadament del director del conjunt instrumental avançat de la mateixa escola, on surten les seves fotografies i apareixen els seus salaris. La denúncia demana al jutge que s'esbrini si els fets poden ser constitutius d'algun delicte o falta i, en cas que sigui així, que es determini qui en és el responsable o qui en són els responsables, donat que en els escrits sempre es parla, en general, dels alumnes del conjunt instrumental avançat. La denúncia també posa en coneixement del jutge que suposadament el pamflet va ser repartit junt amb un fulletó publicitari d'un establiment local propietat d'un dels membres del conjunt instrumental avançat. A la vegada, segons les denunciants, els advocats estan estudiant la possibilitat de que alguns dels escrits penjats a les xarxes socials puguin també ser constitutius de delicte. Tots aquests fets i d'altres que s'han anat succeint, segons els denunciants en les darreres setmanes, són les que han fet que estiguin estudiant la possibilitat de demanar una reclamació per danys i perjudicis o interposar una demanda civil, tot i que també plantegen que abans de donar aquest pas deixen la porta oberta a establir un diàleg que permeti arribar a un acord extrajudicial d'una manera ràpida i menys traumàtica. Cal recordar que tant en els diversos escrits apareguts en els mitjans com a les xarxes socials i en els pamflets repartits per la població, els alumnes del conjunt instrumental avançat de l'Escola Municipal de Música de l'Ametlla de Mar demanen, a més de la readmissió de l'exdirector Rubén Jordà, la dimissió de la direcció de l'escola, cosa també que ha quedat palesa en les pancartes exhibides en diverses cercaviles protagonitzades en les darreres setmanes pels músics com a senyal de protesta. El comiat de l'exdirector per part de l'Ajuntament es va produir a mitjans de juny, aduint el cost econòmic del professor i l'incompliment d'objectius tècnics. El desacord dels alumnes va provocar l'ajornament del tradicional concert de Sant Pere, tot i les diverses reunions mantingudes entre Ajuntament i membres de la banda. El desacord d'aquests darrers ha quedat ben palès en els darrers dos mesos. El passat dia 22 de juliol es va fer públic el nomenament d'un nou director. Es tracta d'Emilio Cabello, professor de l'escola i director del conjunt instrumental mig, que no suposarà cap cost afegit al consistori.
Serveis informatius de Mute.
Festes a les cases d'Alcanar del 12 al 21 d'agost. Podràs gaudir d'exposicions, cercaviles, concerts, competicions esportives, activitats infantils, bous al recinte portuari, ball i discomòbil. Del 12 al 21 d'agost t'esperem a les cases d'Alcanar.
Viu de prop la tradició gastronòmica de l'Ametlla de Mar. Dissabte, 20 d'agost, a partir de les 5 de la tarda i en un entorn privilegiat, et convidem a la 27a Diada de l'Arrossejat. Al Port Pesquer de la Cala, entre barques, fogons i ambient mariner, vine a tastar l'arròs cuinat a l'estil dels pescadors, l'Arrossejat. Dissabte 20 d'agost esperem a la Confraria de Pescadors de l'Ametlla de Mar. 27a Diada de l'Arrossejat, degustació d'arròs i concurs gastronòmic. Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
Totes les roques tenen que avui en un somni les he dibuixat.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
El Patronat de la Passió d'Ullacona s'ha posat les piles i està fent una tasca gairebé titànica per recopilar tot allò que faça referència a l'espectacle sobre la Passió de Jesucrist que representen interrompudament des de l'any 1955. Primer van ser les fotografies, ja seran digitalitzat més d'un miler, i els articles de premsa, i ara arriba el temps per a la memòria oral. Així, aquesta setmana han començat les entrevistes als fundadors de la Passió, De moment, n'han enregistrat 3 a Francisco Roig, el primer tècnic de llums, a Vicent Oviol, tramoista, i a Jeroni Castell, el primer Jesús de la Passió, paper que va representar durant molts anys. L'objectiu final és recollir material pel futur centre d'interpretació de la Passió. El principal obstacle és que no tenen un local per situar-hi el centre. L'equip de govern anterior es va comprometre verbalment a cedir-los una part de l'hotel d'entitats que s'havia d'instal·lar a l'antic Hospital d'Ulldecona, però l'actual govern ha aparcat el projecte de l'hotel d'entitats per fer en aquest edifici una nova biblioteca. Des de l'Ajuntament d'Ulldecona es veu amb bons ulls el projecte del Patronat de la Passió, però el seu alcalde, l'independent Celestí Herbàs, diu que ara no disposen d'un espai alternatiu. Mentrestant, com ja han fet enguany a la Casa de Cultura, mantindran durant els dies de representació l'exposició temporal sobre la Passió, una exposició que milloraran amb l'audiovisual que preparen i d'altres materials que s'hi puguen incorporar, com ara vídeos del nodo o vestuari antic.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Passejada ecològica aquest dissabte a Marina Sant Jordi. Francesc Callau, des de la Cala Ràdio, ens amplia aquesta notícia.
Aquest pròxim dissabte, dia 20 d'agost, a partir de les 7 de la tarda, l'Associació de Veïns de Marina Sant Jordi ha convocat una nova edició de la Passejada Ecològica, ni més ni menys que una activitat que consisteix a replegar totes les escombraries possibles durant un parell d'hores per tots els indrets de la urbanització. Aquesta Passejada Ecològica es porta a terme des de fa un parell d'anys i ja l'any passat es van aconseguir omplir un parell de contenidors grans. La presidenta de l'Associació de Veïns, Pepa Martín, està molt esperançada amb la passejada.
No sabem exactament en quant a pes, però en quant a volum, doncs un parell de contenidors d'aquests grossos es van omplir. Realment va ser una experiència molt interessant perquè una mica el que volíem era traslladar, sobretot als nens, la importància que té el mantenir l'espai net. I la sorpresa va ser doncs, que els nanos venien sorpresos de la quantitat de brossa que van arribar a trobar. No? I llavors bueno, vam pensar que era una bona idea de mantenir-ho i de continuar-ho fent. I fins i tot a principis d'estiu hi havia pares que ens deien aquest any també ho fareu, perquè els nanos ens ho han preguntat, vull dir que hi ha bastanta expectació per això.
Els veïns de la urbanització i tots aquells que hi vulguin participar s'han citat al final del carrer Jaume el Conqueridor de Marina Sant Jordi. Després de distribuir-se en diversos grups, començarà la recollida tant pels carrers, Passeig Marítim, Platges o Zona Arbrada.
Serveis informatius de Mute.
Festes d'Amposta 2011, la festa oberta. Més de 300 actes del 13 al 21 d'agost. Concerts, desfilades, bous a la plaça, bous al carrer, esports, cinema, ballades, orquestres... Festes majors d'Amposta 2011. Unes festes amb novetats, unes festes per a tothom. Festes d'Amposta 2011. La festassa.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
De les nuvolades poc importants que hi ha hagut al llarg de les darreres hores, sobretot remarquem aquestes precipitacions que han afectat àrees de la Vall d'Aran, del Pallars i sobretot Alta Ribagorça. Amb aquest litre per metre quadrat a Viella o quasi bé un litre i mig a Barruera, a l'Alta Ribagorça, no hi ha arribat gairebé, 1,3 litres. Esperem que al llarg de les properes hores el sol s'imposi a tot arreu, amb l'excepció del Pirineu Occidental o fins i tot cap als ports de Tortosa-Beceit, punts del Delta de l'Ebre amb alguns núvols baixos. Però fora d'això, doncs, el termòmetre tornarà a pujar de valent, cap als 30-35 graus aquesta tarda i amb xafogó a la costa. A la tarda poden tornar a arribar núvols prims cap a Ponent, Pirineu Occidental i sud del país, però difícilment a la resta, on com a molt de cara al vespre tornarien a sorgir alguns núvols baixos puntuals a la costa fruit de la mateixa humitat i de la notable xafogó. Al llarg de la tarda amb aquests núvols o aquestes petites nuvolades en el Pirineu Occidental no es descarta un altre cop doncs, 4 gotes, molt poca cosa. Pels propers dies parlem d'ambient assolellat, d'ambient canicular i d'estiu, pocs canvis en aquest sentit, amb uns termòmetres que toquen sostre entre demà i dissabte sobretot, i per tant a l'interior del país es podran superar fàcilment els 35 graus, sobretot a les zones més càlides, Terres i amb xafogor que es mantindrà a la costa. Demà encara amb núvols, en tot cas en el País Valencià, o a primeres hores en alguns punts de la costa, núvols baixos que tindrien a dissipar-se. A partir de diumenge el termòmetre podria començar a recular una mica i el cel mostrarà una mica més ennublat o menys serè, però no sembla que s'hagi de complicar gaire el panorama.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I fins aquí el nostre informatiu. Tornarem a estar amb tots vostès demà a la mateixa hora. Adéu-siau i bona tarda.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.